Benvolguts a aquest espai radiofònic. Avui tenim el plaer de parlar amb la dissenyadora, il·lustradora i mestra valldoreixenca Laura Klamburg. Laura, benvinguda a Cugat Mèdia.
Hola, bon dia. Encantada d'estar amb vosaltres.
Et coneixem sobretot per la teva faceta d'il·lustradora, però de fet mai no vas estudiar il·lustració, sinó disseny gràfic. Com vas endinsar-te, doncs, en aquest món?
Doncs, sí, a la meva època, quan s'estudiava disseny, la il·lustració no ni es contemplava, no estava ni de moda ni res. Ara hi ha quantitat d'il·lustradors meravellosos i a les escoles de disseny s'estudia il·lustració, però llavors no. Jo a mi sempre m'havia agradat dibuixar des de petita i sempre he dibuixat gregots, que dic jo, a trossos de paper, i que fins i tot me'ls guardava. Però un dia després de tenir fills em vaig enamorar dels llibres que llegia els meus fills quan eren petitons, amb uns dibuixos preciosos, i em va començar a entrar el cuc aquest de, ostres, per què no ho intento, per què no m'hi poso? I així va començar.
De fet, el llibre que vas crear inicialment, no?, és Guia pràctica de gemelos, que explica en part la teva història com a mare de bessons. Em sembla que ja fa uns anys d'aquesta bessonada.
Molt, 18 anys.
Imagini'ns, doncs. I què és el que han d'esperar les famílies que esperen bessonada? Tu com a mare, que et plantaves a llegir llibres i després et va venir la inspiració d'il·lustrar-los i crear totes aquestes meravelles que has fet en aquests anys, en aquests 18 anys, les famílies que esperen bessonades, que són sobretot primerencs, que no han tingut fills, que els hi ve una etapa dura i superpreciosa també, no?
Sí, sí. Plena d'aventures.
Com et vas trobar tu en aquell moment com a mare de bessons?
A veure, estar embarassat és brutal, sobretot si en tens moltes ganes. I és una experiència que jo dic que és ciència-ficció. Vull dir, de repente és surrealista, de sobte tu estàs creant uns personatges dins teu i després els pareixes i després ve tota aquesta convivència que és una sorpresa per tots, pels pares i pels fills, i mica en mica entre tots aprenem a fer un camí conjunt, no? A veure, ser mare primerissa i a sobre de dos alhora és realment una aventura. Jo el llibre no el vaig fer perquè tingués coneixement de causa, o sigui, que no sabies fer les coses millor que uns altres, sinó perquè necessitava una excusa per fer un llibre. Jo vaig dir, per endinsar-me al món de la il·lustració, necessito fer-ho d'una manera decidida i vaig a fer un llibre. És que vaig a fer un llibre i no solament el vaig a fer, sinó que el publicaré. I llavors m'ho vaig prendre tan en sèrio que dic, bueno, i ara faig un llibre de què? Perquè, clar, per fer un llibre has de tenir alguna cosa a dir. I jo realment no tenia una raó. Dic, ostres, vaig a fer un llibre. No, la veritat és que no ho tenia. I vaig dir, ara mateix estic superengascada amb els crios. És tot el que tinc al cap 24 hores, allò 24-7, no? I dic, bueno, doncs ho faré sobre això, sobre la meva experiència. El que passa que no volia ser, o sigui, com hi ha gent que fa llibres amb una experiència personal, amb un protagonisme molt clar, jo volia estar una mica en el backstage. No volia ser la protagonista del llibre. Volia fer una cosa que jo portés per la mà, com si és la criança dels meus fills, dos, però no volia que el llibre anés sobre mi o sobre la meva vida. Jo sóc molt privada amb les meves coses i no m'agrada explicar-les a tothom. Llavors, per això li vaig dir una guia pràctica. Llavors, jo suposo que amb això de la part de guia ve la meva part de dissenyadora. Els dissenyadors som gent molt pràctica, molt anem per feina, no? Trobem el que nosaltres diem problemes, encara que no siguin com a tals, però coses que se'ls ha de trobar una solució gràfica, o sigui, visual, i hem de saber comunicar alguna cosa. Llavors vaig barrejar una mica les ganes d'il·lustrar, llavors vaig a il·lustrar, vaig aprendre què és això de l'il·lustració, vaig aprendre a il·lustrar uns continguts, però ho endreçaré tot amb el contingut d'un llibre. I com a, quan vaig estar als Estats Units, la meva especialització de disseny es va convertir en disseny editorial, pues, jo sabia com fer llibres. I arrel d'aquí vaig fer un llibre com una dissenyadora, però amb els continguts meus. Sempre m'ha agradat escriure, llavors vaig dir, pues, venga, con un par de huevos, també l'escriuré. I tot m'ho vaig agafar així una mica, en plan, total, no hi ha res a perdre. I amb la feina que tenia amb els dos, a sobre vaig afegir més feina. Sí. I, bueno, res. A veure, la vida és una aventura, amb crios o sense. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que ja està, endavant.
Perquè abans parlaves, no?, de quan tu, com a mare, no?, llegies contes als teus fills, aquests contes sí, que cada vegada són més meravellosos, els que puguem trobar. Són, cada vegada hi ha més contes, hi ha més històries, hi ha més il·lustracions, hi ha, bueno, és un paradigma davant nostre que potser jo recordo 40 anys enrere no en tenia tants, no? Els pares no en tenien tants i ara en tenim molta oferta. Per què és tan important que les famílies siguin conductores, no?, d'explicar històries en aquesta primera infància, històries il·lustrades. Com ho defenses tu, aquesta importància?
Uf, jo ho defenso allò a capa i espada. Jo crec que això ha canviat molt, que hi ha patades i patades d'il·lustradors, hi ha muntanyes d'il·lustradors, tots meravellosos, amb llenguatges propis i diferents. A veure, també hi ha alguns il·lustradors que són fan xurros, però bueno, és igual, hi ha espai per tothom. A part, també, el maco és que tothom tingui un mitjà d'expressió i la il·lustració és preciosa. I hi ha gent que en sap moltíssim, de totes les edats i de tots els estils. També hi ha gent que fa... això és el maco, no?
De fet, a més, els nens, no?, tenen aquesta oportunitat de poder expressar les seves emocions, no?
Exacte. Llavors, hi ha llibres meravellosos, hi ha llibreries magnífiques, i hi ha editorials que acullen molt els seus productes. Hi ha tot el fenomen de les biblioteques públiques, que quan jo era petita no existia, i ara hi ha biblioteques públiques meravelloses. Jo m'he passat hores i hores i hores amb els meus fills a les biblioteques. Són espais molt macos. Vull dir, com no et pots enamorar dels llibres i les il·lustracions i els contes? Jo crec que és impossible.
Sí, de fet, el tema de les emocions, no? Ara, totes les etapes que ens trobem de la vida, que potser per nosaltres han estat tabús, però per les criatures d'ara no ho són tant, la mort, les separacions, les noves etapes de la vida, ara, per exemple, amb la pandèmia, que nosaltres no hem viscut i els nens han viscut una pandèmia, i a través també dels llibres poden expressar més les emocions. De fet, un dels teus llibres, també inicials, és Estic trist, els meus pares se separen. No només hi ha guia, com si diguéssim, pels adults, sinó que a través dels contes també les criatures poden canalitzar, per exemple, una etapa tan dura, per exemple, no?, com és la separació d'una família, no?
Sí, clar. Els llibres i els contes, les narracions són i les imatges, les il·lustracions, són eines molt importants i molt maques per comunicar, no? I sobretot als infants, bueno, és una manera molt maca d'apropar-se. Jo, quan vaig fer el llibre, bueno, vaig tenir la desgràcia de separar-me, perquè crec que no és gens agradable per ningú, encara que a vegades és necessari. Llavors, arrel d'això, també potser per la meva part de mestra, que tinc aquesta manera intuïtiva de... Tinc tendència a voler mostrar, ensenyar, comunicar, no?, continguts. Llavors vaig crear aquest llibre com una eina per comentar el tema de la separació amb els meus fills, que llavors eren petits, tenien 5 anys. I, bueno, a part d'això, no solament em limito als meus fills, sinó que si aquest llibre pot ajudar a altres persones, i m'han comentat que sí, a l'Institut de la Infància, que són una organització aquí a Sant Cugat, sí, molt macos, els fan servir molt, i bueno, jo, imagina't, si jo puc contribuir d'alguna manera a comunicar, a facilitar una comunicació entre pares i fills, per mi l'orgull és, i la, a mi m'emociona, em fa molt feliç, tant de bo.
I també no només amb històries o etapes dures de la vida, sinó també en el dia a dia, per exemple, amb la col·lecció de llibres Maya Papaya, sí, de la guionista Ángeles González Sinde, també exministra de Cultura, expresidenta de l'Acadèmia de Cine Espanyol, entre d'altres, i tu ets la il·lustradora de 6 d'aquests llibres, que aquesta nena també necessita entendre el món, com totes les criatures, i no sé quina és la teva relació amb aquesta història, Maya Papaya.
Bueno, l'autora, quan jo vaig viure als Estats Units 11 anys, vaig passar 6 anys a Nova York i 3 anys a Los Angeles, després a Canadà. I durant la meva estada a Los Angeles vaig conèixer una veïna, que, bueno, era una noia que em va dir que es deia Berta, i jo, bueno, encantada. I amb els anys vam continuar el contacte, encara que ens vam... Ella va dir que vivia a Madrid, se'n va anar a Madrid, i jo em vaig anar a les coses a Canadà i finalment a Barcelona, però sempre vam continuar el contacte. I aquesta amistat va créixer amb el temps. Jo vaig conèixer una miqueta més qui era la meva veïna, però vaig dir, ostres, Déu-n'hi-do. Però bueno, la base, que és la... l'amistat, això sempre ha quedat. I a partir d'aquí, per exemple, ella quan va ser ministra no li deixaven fer més feina que de ministra. I llavors sí, va dir, però una cosa que sí que em deixen fer és escriure. I diu, bueno, menys mal, perquè si puc, no? I ens diu, mira, si et sembla, anem a presentar una col·lecció de llibres, i el que és molt maco, perquè com tenim una amistat molt franca, molt de veïnes, escolta, me falta un huevo, tienes un huevo, passa'm una mica farina,
yeah,
veïnes, molt de la terra, doncs normalment els projectes sempre els comentem i parim una mica la idea d'una manera conjunta. Encara que una persona diu que a Madrid, clar, que a Barcelona, o a Valldoreix, en aquest cas, ella em fa molt partícipe de la idea, i a partir d'aquí, perquè clar, els contes aquests infantils tenen un personatge que és el protagonista, que és la Maya, no? I llavors, clar, crear un protagonista d'un conte és una cosa preciosa, però clar, has de parlar amb l'autora, que és la que realment crea aquest personatge, i tu donar-li una imatge. I bueno, i a partir d'aquí va sortir aquesta col·lecció que la va publicar EDB, que és una col·lecció de llibres, que és una editorial de llibres infantils molt, molt maca, molt potent. I també amb l'editora vam parlar, perquè les editores també, les bones editores també t'ajuden una miqueta a donar-li forma al llibre. I no, i molt bé, ha sigut un projecte molt maco. Vam fer una col·lecció de 6 llibres i després, quan ja va acabar el contracte amb l'editorial, aquest llibre ara està a la Xina.
Mira, sí, arriba lluny.
La Maya a la Xina. Sí, arriba lluny.
I es diu igual, Maya Papaya, també.
Sí, però amb caràcter xinès.
Amb caràcter xinès, molt bé.
Però, ostres, és maco, no? Poder arribar a tanta... O sigui, poder viatjar sense agafar un avió, no sé, és per mi sembla màgic. És la Maya de... no? Dels llibres, dels contes, de les il·lustracions. No, és maco, això de la il·lustració, i no s'acaba mai perquè, no sé, és algo que em puc aportar a tot arreu. Jo quan vaig amb tren sempre vaig amb una llibreteta fent dibuixos. És fantàstic.
És meravellosa la teva feina, de fet, per qui tingui aquesta passió per l'art, és una gozada, que es diria. De fet, la teva relació amb la teva amiga, amb l'Àngeles González Sinde, no va acabar aquí a Maya Papaya, i justament, precisament, coincidint amb la pandèmia, vas treure un llibre com a coautora, fent les il·lustracions, i era un recull de tires gràfiques, no?, sobre dones, que es va publicar setmanalment durant 2 anys a la revista Jo Dona, i vau tornar a repetir una experiència laboral, no?
Sí. Bueno, a veure, nosaltres som amigues. Primer de tot som amigues. Llavors, les amigues què fan? Les amigues de tot el món què fan? Doncs xerren i s'expliquen totes les seves coses. pues que parlem de, dels amors, de, dels diners, de la falta de diners, de les mares, de, les, dels fills, de les filles, de, del sexe, del no sexe,
de tot, de la vida,
no? De les canes, de la vida, de la roba, de les tonteries més grosses, de les coses més importants, riem i plorem juntes, amb tot el respecte i tot el carinyo i l'afecte, no? que es tenen amigues, de veritat. Llavors, arrel d'aquí, en una de les nostres trobades, quan coincidíem o a Madrid o a Barcelona, dèiem, ostres, aquestes xerrades donen per fer unes tires còmiques, no? Que, bueno, que ja n'existeixen moltes d'aquestes. Sí. Il·lustracions que narren situacions de noies més joves o de dones més grans o de... jo què sé. N'hi ha moltes de tires gràfiques. Això, bueno, és una... és un tipus de d'art o com li vulguis dir, que ja existeix, no és res nou, eh? Però llavors nosaltres vam dir, bueno, doncs va, fiquem-nos-hi. Llavors, com qualsevol projecte, perquè tu em parles d'aquests projectes, però nosaltres hem fet altres projectes que després els hem intentat moure i no ens hem donat allò com la porta en les narices, yeah, com a tothom. Però bueno, si tens una idea, l'has d'intentar moure, perquè és que si no, es quedarà amb el calaix. No. Això sempre els dic als meus alumnes. Escolta, quan tingueu una idea, per molt bestiera que creieu que sigui o que ja l'ha fet molta gent, escolta, tireu-la endavant. El màxim que us poden dir és que no, i ja està. Llavors així ho vam fer això, ens vam moure, vam passar-lo a gent. Passar-lo a gent vol dir que el projecte l'has de desenvolupar, has de fer com un briefing, que vol dir una presentació del projecte, i després, clar, jo vaig haver de fer il·lustracions ja que potser al final acabarien les escombraries, però... I així vam començar a picar portes, ens van donar... Jo, quan la porta de Marisa, va dir a gent, fins que un Àngel Bueno, que va ser la gent de Yodona, ens van dir... Ah, doncs val. A veure, també haig de dir que, clar, l'Àngel és com amb ella té influències, doncs en aquesta revista que ens van obrir la porta per les tires, ella ja escrivia un article setmanal. Perquè ella també escriu el periòdico, una columna, i després escriu a Yodona, però bueno, Yodona amb la pandèmia va tancar i ens vam quedar sense tires.
I, de fet, no només al llarg d'aquests anys, no t'ha importat només la infància, no t'ha interessat la infància, només la maternitat, les relacions d'amistats amb una altra dona, sinó també, pel que em comentaves, la relació amb la natura, no? Que vas començar fa un any un projecte que porta per nom Rural Sketching i està lligament lligat amb la zona que ens envolta, on vius tu, Vall d'Oreig, envoltada de collserola, d'arbres, de boscos, que és el que t'apassiona d'aquest entorn natural a tu?
Oh, mira, Sant Cugat, Vall d'Oreig, la Floresta, bueno, tota aquesta... Jo estic tan enamorada de... Jo visc al paradís, jo ho dic sempre, i cada dia dono gràcies a l'univers per viure en aquest entorn tan absolutament privilegiat. És preciós, els ocells, el cel... tot aquí cobra una dimensió que no sé, és meravellós. Jo sóc de Barcelona, però no tornaria a viure a Barcelona ni que em paguessin. T'ho dic amb la mà al cor, Vull dir que... jo estic enamorada, sóc una enamorada de la natura, però realment aquí... Sant Cugat, Vallès, l'entorn de Collserola, he descobert una natura molt maca. I llavors, o sigui, la tinc aquí, que més no que honrar-la dibuixant-la o intentant dibuixar-la. A part, també és un altre tipus de dibuix. És com... és dibuixar més per plaer. Vulguis que no, quan et poses en la professió d'il·lustració, qualsevol passió que tu tinguis, quan es converteix en una professió, comença a tenir certa rigidesa, la rigidesa de l'encàrrec, no? Encara que jo un projecte me l'encarregui a mi mateixa, com un projecte personal, un llibre, jo haig de seguir unes pautes i haig de ser mínimament disciplinada i coherent, no? Perquè em dirigeixo a un públic. I llavors aquest públic ha de reconèixer una narració a través d'imatges, el que sigui. Però has de crear tota una estructura. És feina, i no ho fas per tu. Ho fas perquè altra gent entengui allò que tu li estàs passant. En canvi, el dibuix de natura, el dibuix de natura és com, no sé com explicar-ho, és com tu plantes davant de la natura, davant d'un arbre, davant d'un camí amb unes herbes, és que és igual. I és com respirar fons i dir, llibertat absoluta. Llavors, jo he creat aquest grup Rural Sketching. Al principi feia classes, ho feia en el Curious Garden o aquí a la Rural de Collserola. I després vaig dir, ostres, però clar, fent classes jo no puc dibuixar amb vosaltres, el qual em fastidia molt. I doncs ara faig sortides en les que tots dibuixem. I després, si algú vol unes classes, un taller, doncs llavors això ho fem a part o juntem. Alguns fan pel seu compte i nosaltres fan taller amb mi. Però la qüestió és sortir i jo sempre ho dic, és impossible fer-ho malament. És que és impossible fer-ho malament perquè és com una classe de meditació. No sé qui em deia, esto es mindfulness. I dic, no sé, perquè jo soc un cunt inquiet i jo no puc fer ioga, em poso molt inquieta. En canvi, surto a dibuixar la natura i em relaxo. I soc molt feliç. És que, i a part, ningú... Vull dir, ningú et jutja, vull dir, és tot el que faig serà meravellós, seran verds, seran blaus, seran, no sé, estàs allà amb aquell entorn, amb els ocellets cantant, vull dir, és fantàstic.
I què tens en ment, més enllà del que ja has lliurat, ara mateix, amb què està treballant Laura Klamburg?
Bueno, ara mateix, arrel de la pandèmia, que fort això d'aquesta pandèmia. Sí. Fortíssim. És que és molt bèstia. Raó de més de donar gràcies a l'univers cada dia per lo que tinguem. Vaig perdre molta feina perquè jo donava bastants tallers, també dono tallers al Centre d'Armaristany, també tenia uns tallers programats al Casal de Mirasol, i tots aquests s'han anat cancel·lant per culpa de la pandèmia. I la tira de mujeres també es va cancel·lar, bueno, va sortir llibre, que el recomano per Sant Jordi, per cert. I llavors em va sorgir treballar amb una gent de publicitat, una gent que es diuen Ullet Associados, que tenen oficines a Madrid, Portugal i aquí a Barcelona. Són gent amb la que col·laboro intermitentment, de tant en quant. La publicitat no és lo meu, no és lo meu en el sentit que no m'agrada gaire, però bueno, ho sé fer. Llavors, ara estic treballant amb publicitat a tope, i llavors la il·lustració és més una via d'escape, no? De poder sortir-me de l'ordinador, d'aquesta part tan calculada que és disseny gràfic, i fer una cosa més creativa, més manual. Treballar amb els dits sense ordinador. Llavors, projectes. He acabat aquest llibre ara fa unes setmanes i, bueno, em vull ficar més amb el tema del rural sketching. Vull explorar una mica més el tema de dibuix de natura. No tinc cap plan. Me'n tindré que buscar on. Ara, no tinc cap plan en mente, però bueno, ja sortirà alguna cosa.
També ens ha ensenyat molt aquesta...
relacionat amb natura, perdona.
No, dic que aquesta pandèmia ens ha ensenyat molt a no tenir plans, no? Malauradament.
Sí.
Perquè no saps mai si sortiran, què passarà.
Bueno, això mai sabràs si sortirà o no sortirà, tant si hi ha pandèmia com si no. Això segur. Això segur. I a part, el món de l'editorial és un món difícil. És complicat. Però, bueno, no, No sé, la veritat m'has pillado així una mica. Però que, tinc ganes de fer més coses de natura. I, bueno, i didàctiques. Llavors, potser per nens i nenes, natura, haig de fer un còctel i barrejar-lo i algo sortirà.
Estarem molt pendents i agraïts també de conèixer-ho, Laura. Ha estat un plaer parlar amb tu, conèixer la teva feina, fer aquest repàs d'aquests 18 anys de feina com a il·lustradora. Moltes gràcies per haver-nos atès, Laura.
Moltes gràcies a vosaltres. Un gran plaer.